Són les 8, molt bon dia a tothom.
Els núvols baixos no ens volen abandonar. Això sí, avui dimarts sembla que no seran tan compactes i ens deixaran veure el sol durant unes hores.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Avui és dimarts 19 de novembre del 2024. Ara mateix a la Bisbal hi tenim 9 graus, a Palafrugell 10 i a Torroella 8. Avui els núvols baixos persistiran a la comarca, però seran menys densos i permetran algunes hores de sol. Hi ha la possibilitat d'algun ruixat molt localitzat i dèbil, especialment al sud de la comarca. Temperatures fredes al matí, més fresques al migdia i en els moments de sol, doncs la sensació serà més agradable que els últims dies. Avui al supermatí explicarem que comencen les obres per asfaltar un tram de la C-65 a Sant Feliu, amb restriccions de trànsit que ja han causat algunes retencions. També us avançarem els detalls dels pressupostos de la Diputació de Girona pel 2025, que arriben als 270 milions d'euros i inclouen inversions importants per al territori. A més, parlarem de la caiguda de les exportacions gironines al setembre, amb descensos destacats en sectors com el de la carn o el farmacèutic. I finalment us explicarem com l'Ajuntament de Palamós està impulsant actuacions a l'Espai Natural de Castell per fomentar la biodiversitat i protegir espècies autòctones. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí entrevistarem la Núria Català, que és professora de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, per parlar del concurs de cuina l'enrenou d'aliments i les activitats per la Setmana Europea per la Prevenció de Residus. Un esdeveniment, un concurs de cuina que organitza l'Institut Baix Empordà d'aquí a molt poca estona. I avui, com cada dimarts, parlarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens faci recomanacions literàries. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Comencen les obres per asfaltar l'inici de la C-65 a Sant Feliu de Guíxols.
Les obres s'han iniciat aquest dilluns al matí en la carretera que uneix Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Aquesta via, a més, dona accés al municipi a la connexió amb l'autovia cap a Girona i Palafrugell. Les obres està previst que s'allarguin durant 2 setmanes.
El pressupost general de la Diputació de Girona arriba als 200 milions d'euros pel 2025 i augmenta un 5%.
El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat l'increment com a resultat de les majors aportacions provinents de l'estat, que representen més del 90% dels ingressos. Tanmateix, Noguer ha anunciat que es reserva un fons de contingència de 25 milions d'euros. Aquesta decisió correspon a un criteri de prudència davant la incertesa sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, assegurant així l'estabilitat financera de l'ENS.
Les exportacions gironines cauen un 5% al setembre, però ja superen els 6.200 milions d'euros en l'acumulat de l'any.
Segons l'estadística del Ministeri, al setembre les empreses gironines han exportat 655,63 milions d'euros. Dels sectors de l'economia, la demarcació tan sols se'n salven els fabricants de la maquinària. Aquesta indústria tanca el mes augmentant un 5% les vendes a l'exterior, però això no permet decantar la balança, perquè les farmacèutiques i les càrniques registren descensos del 20% i del 7%.
Calonja Pobla de Llibres celebra el tercer aniversari amb una gran festa del conte.
Del 5 al 15 de desembre, Calonja Pobla de Llibres commemora 3 anys amb un programa que inclou exposicions, tallers, espectacles, lectures de contes i una jam session d'escriptura en viu. La celebració es divideix en 2 caps de setmana temàtics, el primer dedicat a infants i joves i el segon als contes per adults.
Aquest matí l'Institut Baix Empordà de Palafrugell organitza un concurs de cuina per prevenir el malbaratament alimentari.
L'esdeveniment s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. La iniciativa de l'Escola d'Hostaleria i Turisme vol reduir el malbaratament alimentari i promoure pràctiques sostenibles de restauració. Alumnes de direcció de cuina hi participaran en equips de 2 i prepararan un plat original amb aliment sorpresa.
Aquest serà el tema de l'entrevista que farem ara de seguida aquí al Supermatí. I la Cambra de Comerç de Palamós impulsa una jornada sobre el kit digital per a emprenedors i empresaris.
Sota el lema empresari, estàs preparat per créixer i impulsar la digitalització de la teva empresa. La jornada tindrà lloc el divendres 13 de desembre de 10 del matí a 1 del migdia a l'Hotel Sant Jorge de Calonja. La jornada comptarà amb la participació de Genís Roca, una figura de referència en la transformació digital d'empreses a nivell nacional i internacional.
I Palafrugell participa en una reunió amb representants de municipis surers d'Espanya, Portugal, França i Itàlia.
S'ha fet el municipi de Surer de la comarca del Rosselló i ha servit per decidir elaborar un pla de treball a mitjà i llarg termini per promoure els territoris surers. Després de la reunió, els representants han fet una visita al Museu del Sur a Palafrugell.
I l'Ajuntament de Palamós impulsa actuacions a l'Espai Natural de Castell per fomentar la biodiversitat.
Amb aquesta actuació, el consistori busca potenciar els hàbitats aquàtics i fomentar la presència d'espècies autòctones, tant animals com vegetals, consolidant l'espai com un referent en conservació mediambiental.
Doncs aquestes són les notícies del dia.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
El Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. El govern espanyol ha superat el primer tràmit d'una llei fiscal al Congrés amb el suport d'Esquerra, Bildu i el BNG. L'acord inclou prorrogar l'impost de les energètiques fins al 2025, malgrat les tensions amb Junts. Pedro Sánchez busca desbloquejar el nomenament de Teresa Rivera com a vicepresidenta de la Comissió Europea durant el G20. Reclama evitar vetos creuats a la Unió Europea en un moment de gran tensió geopolítica. El president valencià Carlos Mazón ha nomenat Marian Cano, nova consellera d'Innovació, en substitució de Núria Montes. Montes va ser cessada, entre altres, per la seva falta d'empatia amb les víctimes de les inundacions. I Compromís proposa una moció de censura contra Mazón, però els socialistes s'hi oposen, de moment. En tot cas, Compromís i els socialistes no en tenen prou i faria falta que hi hagués alguns diputats dísculs del PP o també de Vox. La Generalitat ha anunciat oposicions per a 495 places de professors d'ESO, batxillerat i formació professional. Matemàtiques, català i anglès són algunes de les especialitats que es prioritzaran. I els Premis Butaca, la plaça del Diamant i el Dia de Watusi han compartit el premi al millor muntatge teatral. És la primera vegada que dues obres guanyen conjuntament aquest guardó. I mentrestant, Trànsit intensificarà els controls amb radars mòbils després d'un cap de setmana negre amb 8 víctimes a les carreteres catalanes. Ja són 119 les persones mortes a les vies interurbanes aquest any 2024. I ara és moment per treure el cap per la finestra i veure el temps que fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Ahir el dia va ser força gris. Què esperem avui? Els núvols marxaran?
Els núvols baixos no ens volen abandonar, això sí. Avui dimarts sembla que no seran tan compactes i ens deixaran veure el sol durant unes hores. Podríem tenir algun ruixat molt localitzat i dèbil, més probable al sud de la comarca. Seguirem amb temperatures fredes durant el matí i frescor a migdia. En moments del sol, la sensació serà més agradable. Calma i tranquil·litat a la mar, vents fluixos i mar plana. Dimecres notarem una mica la tramuntana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'escriptor bisbalenc Pere Baruny.
Llegeixo un magnífic reportatge de la Carla Saló, aquesta nostra emissora, sobre la situació de la salut mental a la sanitat pública del Baix Empordà. Amb només 12 psicòlegs a la sanitat pública a la nostra comarca, no els faig cap spoiler si els dic que no està l'assumpte per llançar coets. La salut mental sempre ha sigut el gran tabú de les nostres societats i, en conseqüència, del nostre sistema de salut pública. Potser perquè fins fa relativament poc només hem volgut associar salut mental amb els casos més greus i ostentosos que afecten el principal òrgan del nostre cos, el cervell. I aquests trastorns severs, siguin en la forma que siguin, sempre han provocat por, quan no rebuig, en les nostres societats. D'aquí a que tradicionalment els sanatoris mentals s'assemblessin més a una presó que a un centre de cures. Per sort, la percepció sobre salut mental està canviant entre nosaltres. Ara sabem que qualsevol persona és vulnerable i que és molt probable que en algun moment de la nostra existència passem per davallades mentals de la mateixa manera que ens baixen les defenses quan ens constipem. I que, quan arribi el cas, només tindrem a 12 professionals en el sistema públic per atendre'ns. Per això, aquí, salut mental és gairebé sinònim de salut privada. Però aquesta nova percepció social sobre la salut mental avança en paral·lel a una onada reaccionària també creixent a l'interior de les nostres societats, una onada que magnifica l'egoisme individualista en nom de la llibertat mentre es carrega qualsevol sistema públic que garanteixi el bé comú i el repartiment més equitatiu de la riquesa, entesa en la seva globalitat, de la qual la salut també en forma part. És evident que un bon sistema de salut mental requereix una inversió pública molt elevada. I aleshores ens toparem amb l'oposició tant dels que defensen el turbocapitalisme en nom de la llibertat com dels que diuen Catalunya pels catalans, Espanya pels espanyols i Alemanya... Bé, ja sabem de qui estem parlant. El problema és que la salut mental és com gestionar una dana. Més val que t'enxampi amb un bon sistema públic ben engreixat, que no amb governs de xarlatans il·luminats que fan molta gràcia quan diuen que et baixaran els impostos i que eliminaran xiringuitos i parlen tot el dia de llibertat. Perquè no hi ha presó més fosca que la dels nostres caps.
I ahir que s'entregaven els Premis Butaca amb un dels grans guanyadors de Producers, el musical de l'Àngel Llàcer. Avui, mira, la cançó del dia es diu Visc en un musical, és una de les novetats de Glaux.
Mira i m'obren el pas i jo camino sense fer-los cas. Quatre senyores darrere meu es mouen totes al mateix compàs. I a l'edifici del meu davant saluden tots movent el mateix braç. Em paro a comprar el diari i el senyor quiosquer em canta i em dona el canvi tot. Està afinat, tot tan a temps i ben harmonitzat. Em miro al mirall i em veig diferent. La gent enveja el meu nou pentinat. No entenc com aguantava abans tan infeliç. Si és molt millor cantar i ballar sense previ avís. Visc en un alegre, perfecte i meravellós. Visc en un musical. La gent m'estima i s'estima i tot és preciós. Visc en un musical. Tot és alegre, perfecte i meravellós. Visc en un musical. No hi ha raons per tenir un dia penós. Jo faig el que vull.
Glaux és Visc en un musical. D'aquí a un minut arribarem a un quart de nou del matí, dimarts 19 de novembre del 2024.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest matí l'Institut Baix Empordà de Palafrugell acull el concurs intern de cuina Enrenou d'Aliments. L'esdeveniment s'emmarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Aquesta iniciativa de l'Escola d'Hostaleria i Turisme vol reduir el malbaratament alimentari i promoure pràctiques sostenibles en la restauració. Ens ho explica en Ferran Castelló.
Alumnes de direcció de cuina hi participen en equips de dos i preparen un plat original amb aliment sorpresa. Els productes provenen d'espigolades locals on diferents associacions i escoles recullen aliments que queden al als camps després de la collita. La pràctica era habitual en zones rurals per aprofitar recursos alimentaris i ara se'n recupera per reduir residus. Els objectius del concurs són fomentar la creativitat culinària en productes recuperats, sensibilitzar sobre la importància de reduir el malbaratament i promoure la sostenibilitat a les cuines. També busca facilitar l'intercanvi d'experiències amb altres escoles i enfortir la col·laboració amb entitats del territori. El jurat inclourà el xef Quim Caselles, del restaurant Casamar de Llafranc, un representant de l'administració local i un professor del departament de cuina de l'institut. Els plats seran valorats per la presentació, la tècnica culinària i el sabor final. Els plats més creatius en rebran un reconeixement. L'activitat donarà visibilitat a les escoles participants i oferirà als alumnes l'oportunitat de desenvolupar les seves habilitats culinàries mentre aprenen sobre l'aprofitament alimentari. A més, aquesta jornada forma part de la celebració dels 50 anys de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Baix Empordà.
Doncs per parlar-ne ens acompanya el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també a Ràdio Bisbal, la Núria Català, que és una de les professores del centre. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com neix aquesta iniciativa de l'enrenou d'aliments?
Bueno, aquesta iniciativa neix perquè des de la Generalitat de Catalunya, des del Foment de Residus, de l'Agència de Residus de Catalunya, vam fer-ho l'any passat ja a les escoles de Barcelona i aquest any hem volgut doncs, fer-ho extrínsec a totes les escoles d'hostaleria de Catalunya.
I en què consisteix? Perquè parlàvem d'espigolada. Què és això de l'espigolada?
Sí, l'espigolada era una pràctica que es feia abans, on els pagesos feien la collita al camp i llavors la resta de la gent de la població el que feia era agafar del camp allò que quedava, allò que no s'havia recol·lectat perquè o era dolent o no es podia vendre o perquè simplement ja el pagès en tenia prou. Llavors era una manera de fer una ajuda a aquelles persones que no tenien aquest tipus d'alimentació.
Uh-huh. I a partir de la...
Llavors,
sí, digues, perdona.
A partir de la idea de l'espigolada d'abans, doncs moltes empreses que els queden aliments i que aquests aliments al final acaben a les escombraries, la idea és donar-li una sortida a aquest aliment, no? A partir de les 3 R's de reduir, reutilitzar
i renovar,
doncs donar-li una altra vida en aquest producte que s'està doncs fent mal. Mhm.
Per tant, entenc que els alumnes ja han triat els ingredients que faran servir aquest matí en el concurs?
No, això és el més divertit de tots. És que les escoles d'aquí Palafrugell, Badruna, Sureda, Frederic Martí Carreras, Barcelona i Mates ens han portat productes. Ells només saben que hi ha verdura, fruita i pa, coses de fleca i brioixeria. I a partir d'aquí, quan ells a les 9 obrin unes caixes, veuran el producte que hi ha. A través d'això, ells hauran de pensar el plat, tenen una mitjoreta per pensar el plat, i després, per a l'elaborar-lo, tenen fins a les 12 del migdia.
Quants alumnes hi participen?
Hi participaran uns 10 alumnes. Farem 5 equips de 2 alumnes cada equip.
Uh-huh. Porten molt de temps preparant-se, o això ja forma part una mica del dia a dia de les classes?
Bueno, de fet, per ells suposarà un repte, perquè sí que ho hem treballat a diferents mòduls formatius, doncs perquè ens ha anat molt bé, perquè ha sigut una manera de poder ser més transversal aquesta activitat. Ells tenen un mòdul nou aquest any que es diu sostenibilitat dins del que és el currículum, i llavors hem treballat fruites i verdures de temporada, plats que podríem pensar... Bueno, hem parlat una mica de doncs, no utilitzar productes molt viatjats, sinó anem a conèixer què tenim aquí, què hi ha a prop, quins productes tenim a prop. També ens va molt bé per la zona de la part de gastronomia, doncs, de conèixer producte local. I llavors els suposa tot un repte perquè hauran d'utilitzar les tècniques culinàries que aprenen dintre dels mòduls del que són més pràctics i posar-los en valor amb el producte que els toqui treballar.
Si no m'equivoco, t'acompanya en aquesta connexió que estem fent amb l'institut algun dels alumnes que participaran, no?, en el concurs d'avui?
Sí, en aquest cas m'acompanya en Martí Riera.
Hola, Martí, bon, què tal? Bon dia.
Molt bé.
Tot a punt o no?
Sí, amb nervis, però molt bé.
Ens deia que vosaltres no sabeu encara els ingredients dels plats que haureu de preparar avui, eh?
No, de moment no el sabem, el que suposa una mica d'emoció i de nervis per veure què tindrem, però bueno, amb ganes de superar el repte.
Una mica una mica el Masterchef, no? Seria una mica això.
Exacte, sí. Una mica amb jurat i tot, molt professional tot. Mm-hmm.
Porteu gaire temps preparant-vos? O, vaja, quina idea tenia una mica de... Depèn del producte que tingueu, què podeu fer?
Depèn, perquè com tenim molta verdura i fruita i pa, doncs haurem de tirar per cremes o algun postre, arrebossats també amb el pa. Mm-hmm. A veure...
Sí, clar, perquè després el tema brioixeria, és a dir, fresc no serà, tenint en compte que és ve tot d'una espigolada, entenc que fresc no serà, per tant haureu de trencar-vos el cap una mica com incorporeu això en el plat, no?
Bueno, jo crec que amb el tema brioixeria jo crec que es pot jugar bastant amb els matisos que dona, poder amb aromes de mantega, poder aromes de vainillats que enganxen molt bé amb el moniato, poder amb diferents verdures, podem aromatitzar i podem utilitzar no, també per textura, perquè tenen midons. Mm. I bueno, és un producte que pensa que no és... Pot ser bastant versàtil.
Mm-hmm. Mm-hmm. Clar,
i no només s'utilitza per això, es pot utilitzar per moltes més coses. Pensa que dins té uns ingredients i podem utilitzar-ho al nostre favor.
Clar. Clar, clar. Sí que ja sabeu que el jurat, dins del jurat hi haurà Quim Casellas, el xef del Casa Mar. Suposo que també tenien Quim Casellas allà, tot i que és tan molt agradable, però suposo que sabent que és el xef del Casa Mar, això posa pressió també, no? O què?
Sí, una mica, la veritat que sí, però bueno, tot i així intentarem no tenir nervis i que surti tot bé.
Mm-hmm. També li pregunto a la Núria, no sé, quins són els criteris del jurat en un esdeveniment, en un concurs com el d'avui?
Bueno, els criteris del jurat començarem una miqueta per aspectes estètics, l'emplatat, la presentació, també serà molt important l'originalitat de com utilitzen els productes, tècniques que hi posin, el sabor i el gust, al final que hi hagi equilibri en el plat, doncs normalment es mira que hi hagi un cruixent, una salsa, una cosa més tova. Bueno, veurem a veure què tenim, perquè jo tampoc ho sé, he vist alguna foto que ens han passat els companys de magatzem. Mm-hmm. Llavors, bueno, a veure què se'ls acut. Sí que van sortir idees molt bones l'altre dia a l'aula, que vam estar-ho treballant, i bé, jo crec que el suposa un repte per a ells, també per a nosaltres, bueno, per veure com evolucionen el seu dia a dia, i al final també per l'escola, no? Participar en esdeveniments aquests, sent una escola verda, tenint uns premis a medi ambient com tenim, que es fan el mes de maig, i celebrant el 50 aniversari de l'institut, doncs és una bona manera de celebrar-ho des de l'escola d'hostaleria.
Això t'anava a preguntar ara per com s'emmarca dins de la celebració dels 50 anys de l'Institut Baix Empordà, però abans et volia preguntar també que ens deies que heu comptat amb la col·laboració d'escoles i instituts de Palafrugell, no? Com ha estat aquesta col·laboració?
Bé, doncs des de l'Agència Catalana de Residus s'ha contactat amb associacions i amb escoles de la població que també tenen el segell d'Escola Verda, i llavors ells han sigut els que han fet els contactes amb els negocis de la població. Hi han participat l'ESCLAT, fleques vàries, i el mercat de Palafrugell, que sempre és col·laborador quan hi ha cosetes d'aquestes, i també amb l'escola d'hostaleria, perquè podem fer-hi visites, podem anar a veure producte. Llavors, bueno, estem molt contents de la rebuda que hi ha hagut amb les escoles del voltant, que ens demanaven poder veure les nostres instal·lacions, però ha sigut tot una mica precipitat i no ha estat possible, però sí que intentarem fer arribar el que fan avui ells, perquè vegin i visibilitzin tot allò que ens han portat com pot quedar cuinat.
Mm-hmm, molt bé. Doncs aquest concurs que, a més, ens deies que s'emmarca dins dels actes dels 50 anys de l'Institut Baix Empordà, que se celebren durant tot el curs, no?
Sí. Sí, l'Institut fa 50 anys, l'Institut va néixer com a institut de formació professional, no com el coneixeu ara, que té ESOs, batxillerats i formació professional molt, molt variada i molt rica en la població, sinó que només feien formació professional i, per tant, ensenyaven oficis. Llavors, bueno, és una manera, doncs, de visibilitzar doncs, aquesta FP i donar valor a aquesta escola d'hostaleria que hi ha molta gent que encara no ens coneix.
Uh-huh. Doncs avui hem parlat d'aquest concurs intern de cuina de l'Institut Baix Empordà, que a quina hora arrenca?
Arrenca ara a les 9, on els alumnes podran veure ja quins ingredients hauran d'utilitzar, i acaba a les 12, on ja ens presentaran els plats al jurat. En aquest cas ens acompanyarà Quim Casellas, la regidora d'Educació, la Maria Lluïsa Teixidor, mm-hmm. algun membre de l'Agència Catalana de Residus, i llavors algun membre d'aquí de l'equip serà membre també del jurat.
Molt bé, doncs ja tenim ganes de veure com queden els plats guanyadors, i tota la resta també. Hem parlat del concurs en renou d'aliments de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell, amb una mestra, amb una professora i amb un alumne que hi participarà. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, que vagi molt bé, tingueu molt bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Vuit i 25 minuts, tenim més notícies avui, que és dimarts 19 de novembre del 2024. Han començat les obres per asfaltar l'inici de la C-65 a Sant Feliu de Guíxols. Les obres van començar ahir al matí en aquesta carretera que uneix Sant Feliu amb Santa Cristina.
Aquesta via, a més, dona accés al municipi a la connexió amb l'autovia cap a Girona i Palafrugell. Les obres està previst que s'allarguin durant dues setmanes. Des de les 8 del matí fins les 7 de la tarda, els obrers estaran treballant els dies laborables de dilluns 18 a divendres 22 de novembre i de dilluns 25 a divendres 29 de novembre. El dispositiu preveu oferir només un carril únic de circulació i donar pas alternativament per aquest vial. Aquesta mesura, tal com apunten des del compte d'ICS de trànsit dedicat a la C-65, ja ha provocat alguns problemes de retencions.
Vuit i 26 minuts, el pressupost general de la Diputació de Girona pel 2025 puja a 207 milions d'euros. És un 5% més respecte a l'any anterior i marca un nou rècord històric. La xifra inclou els comptes de la corporació i quatre organismes que formen part de la Diputació: el DipSalut, que gestiona temes de salut amb 17 milions i mig, el Xaloc, dedicat a la gestió tributària amb 15 milions, el Conservatori de Música Isaac Albéniz amb 4 milions i Semega, que gestiona fires i mercats amb prop de 800.000 euros. Carla.
El president de la Diputació, Miquel Noguer, ha destacat l'increment com a resultat de les majors aportacions provinents de l'Estat, que representen més del 90% dels ingressos. Tanmateix, Noguer ha assegurat que es reserva un fons de contingència de 25 milions d'euros. Aquesta decisió respon a un criteri de prudència davant la incertesa sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, assegurant així l'estabilitat financera de l'ENS. El pressupost consolidat del grup institucional, que inclou altres organismes com el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, el Consorci de les Vies Verdes, el Consorci de les Gavarres, el Patronat de Turisme i Sumar, arriba als 304 milions d'euros, un 6,5% més que el 2024. Aquest increment reforça les inversions en àmbits clau per al territori. El vicepresident primer, Pau Preses, ha retallat les línies mestres del pressupost amb un 27% destinat a despeses de personal, un 26% a béns corrents i serveis i gairebé un 26% a subvencions i transferències. Les inversions reals suposen el 12% del total, inclouen projectes destacats com 4 milions per a la millora de la xarxa viària, 2,3 milions per a la renovació d'edificis i 2,2 milions per a l'estesa de la fibra òptica amb l'objectiu d'afavorir la connectivitat a les zones rurals. Un dels punts forts del pressupost és el suport als ajuntaments. Es destinen 28,5 milions d'euros al Fons de Cooperació Econòmica i Local, que permetrà finançar activitats i projectes municipals. Les línies principals d'ajuda inclouen el foment de l'activitat física, la promoció cultural, l'eficiència energètica, la prevenció d'incendis i el pla de monuments. També es preveu la compra d'habitatges per destinar-los a lloguer social. En aquest context, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que formen l'equip de govern i compten amb la majoria al ple, esperen sumar suports d'altres grups polítics en el ple extraordinari convocat aquest dimarts per aprovar el pressupost.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Les exportacions gironines capgiren la tendència i cauen un 5% al setembre. Tot això empeses pel descens que han registrat les farmacèutiques i les càrnies. Segons l'estadística del Ministeri, al setembre les empreses gironines han exportat per valor de 655 milions d'euros. Dels sectors motor de l'economia, a la demarcació, tan sols se'n salven els fabricants de maquinària. Aquesta indústria tanca el mes augmentant un 5% les vendes a l'exterior, però això no permet decantar la balança, perquè les farmacèutiques i les càrnies registren descensos del 20% i del 7%, respectivament. Sigui com sigui, en l'acumulat del 2024, els registres continuen sent positius. Durant els primers tres trimestres del 2024, les exportacions han crescut un 2,5% i ja superen els 6 milions d'euros, 6 milions 200.000 euros.
Allò que ja s'intuïa a l'agost, quan el creixement es va atenuar, es fa evident al setembre. Les exportacions gironines cauen i tanquen el mes en negatiu. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, al setembre les firmes de la demarcació han fet vendes per valor de 655,63 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un descens del 5% en comparació amb el mateix període de l'any passat, una baixada que s'explica sobretot per la davallada en exportacions que han registrat dos sectors considerats motors de l'economia gironina. Per una banda, l'agroalimentari, dins el qual hi ha les càrnies, i per altra, les químiques, que al seu torn inclouen la indústria farmacèutica. Al setembre, l'agroalimentari gironí ha fet exportacions per valor de 305 milions d'euros. Comparat amb l'any passat, això suposa un descens del 2,1%. A més, cal tenir en compte que, dins el global de vendes a l'exterior, les seves indústries són les que més pes hi tenen, perquè representen fins al 46,5% de tot allò que la demarcació envia cap a l'estranger. Si es passa la lupa per subsectors, l'anàlisi de les dades evidencia també com les càrnies continuen a la baixa, perquè el descens d'exportacions que ja vam viure a l'agost ara n'hi sumen un altre. En exportacions, en concret, aquest setembre, el clúster gironí ha exportat cau i despulles d'animals per valor de 170,95 milions d'euros, xifra que, si es compara amb la d'un any enrere, representa una baixada del 7%, perquè aleshores va situar-se en 183,97 milions d'euros. Percentualment, però, al setembre, els descensos més alts es donen amb el sector químic. De fet, segons recullen les dades del Ministeri, durant aquest mes, les vendes de les farmacèutiques de l'exterior han caigut fins a un 20%, passant dels 49,37 als 39,21 milions d'euros. I si a més d'aquesta indústria si en mirem d'altres, hi ha baixades que encara són més acusades. És el cas, per exemple, de les empreses gironines que fabriquen components químics orgànics. Al setembre del 23, les seves exportacions van situar-se en 25,96 milions d'euros. Aquest 2024, durant el mateix mes, la xifra ha arribat a davallar fins al 4,54 milions.
Les exportacions gironines que en aquest 2024 ja arriben als 6.200 milions d'euros. Calonja Poble de Llibres arriba al seu tercer aniversari consolidat com la primera booktown estable de Catalunya i ho celebra amb una gran festa literària que arribarà al desembre, concretament del 5 al 15 de desembre. Sota el lema Un aniversari de conte, la programació inclou exposicions, tallers, lectures, espectacles i activitats populars.
La celebració es divideix en dos caps de setmana temàtics. Del 6 al 8 de desembre, la literatura infantil i juvenil serà la protagonista, amb activitats com la inauguració de l'exposició 100 anys d'en Massagran, el taller d'Anna Llenes, el monstre de colors, o el muntatge Sortits dels contes, que portarà 6 personatges d'històries populars pels carrers del nucli antic. També hi haurà espais interactius, com el laberinto de Cuco, i també de l'autor superpatata, Artur La Perla. El segon cap de setmana, del 14 al 15 de desembre, estarà dedicat als contes per adults. Hi haurà una representació de la novel·la Mercè i Joan, d'Eva Comas, una taula rodona sobre la publicació de contes i una jam session d'escriptura en viu amb autors com Jordi Campoy i Irene Pujades. En aquests 3 anys, Calonja, Poble de Llibres, ha esdevingut un motor cultural pel municipi amb 7 llibreries operatives, una escola d'escriptura i col·laboracions amb escoles locals per fomentar la lectura i l'escriptura entre infants i joves.
La Cambra de Comerç de Palamós impulsa una jornada sobre el kit digital per a emprenedors i empresaris. Sota el lema "Empresari, estàs preparat per créixer", la jornada tindrà lloc el desembre, el 13 de desembre, de 10 a 1 a l'Hotel Sant Jorge de Calonge. Amb aquesta iniciativa, la Cambra de Comerç de Palamós vol reafirmar el suport al teixit empresarial i oferir cursos pràctics perquè les empreses locals es puguin adaptar i prosperar a l'entorn digital.
La jornada comptarà amb la participació de Janer Roca, una figura de referència en la transformació digital d'empreses a nivell nacional i internacional. Roca és un especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital, president de la Fundació Puntcat, amb un perfil acadèmic divers que inclou un MBA i una llicenciatura en arqueologia, cosa que li aporta una visió única per comprendre tant els reptes socials com empresarials en el procés de digitalització. Al llarg de la seva conferència, Roca exposarà les claus per aprofitar les eines del kit digital i compartirà estratègies efectives per impulsar les empreses cap a l'èxit en l'era digital. Les inscripcions ja estan obertes i cal fer una reserva prèvia per poder assistir a la jornada. Per més informació es pot contactar amb la Cambra de Comerç de Palamós al telèfon 972-314-077 o per correu electrònic a través de digital@cambrapalamos.org.
Palafrugell ha participat en una reunió amb representants de municipis i institucions vinculats al suro d'Espanya, Portugal, França i Itàlia. S'ha fet al municipi de Sureda, a la comarca del Rosselló, i ha servit per decidir i elaborar un pla de treball a mitjà i llarg termini per promoure els territoris surers.
El regidor Guillem Genove ja ha representat Palafrugell, però també hi ha hagut més representació del Baix Empordà, com del regidor de Calonge i Sant Antoni, Albert Ros. L'acte l'ha presidit de l'alcalde de Sureda, també l'alcalde del municipi portuguès Coruix i president de la Comissió Executiva i l'alcalde de Sant Vicente de Alcántara, Badajoz, i president de l'Associació General de la Xarxa. A part, hi ha assistit alcaldes, el director de l'Institut Mediterrani del Suro, la directora de Cicitex i representants de Ponte de Sor, l'Institut Català del Suro i la SECOR, que s'hi han connectat per videoconferència, entre d'altres. A més, després de la reunió, els representants han fet una visita al Museu del Suro a Palafrugell.
I l'Ajuntament de Palamós impulsa accions a l'Espai Natural de Castell per fomentar la biodiversitat. Amb aquesta actuació, el consistori busca potenciar els hàbitats aquàtics i fomentar la presència d'espècies autòctones, tant animals com vegetals, consolidant l'espai com un referent en conservació mediambiental.
Dins del mateix projecte s'han instal·lat caixes niu destinades a aus protegides i poc comunes, com l'òliba, el mussol banyut, el gaig blau i el mussol. A més, s'han implementat refugis per a quiròpters coneguts per ser grans consumidors d'insectes i essencials per al control de plagues en entorns naturals. Una altra línia d'actuació està la millora de l'ordenació de l'ús públic. Per aconseguir-ho, s'ha renovat la senyalització dels itineraris principals i s'han col·locat nous cartells informatius per fomentar una millor convivència entre els visitants i l'entorn. Aquestes mesures també busquen incrementar la sensibilització ambiental, promovent un ús sostenible de l'espai. El projecte té un cost de 52.000 euros i ha estat finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i pels fons europeus destinats al desenvolupament rural. Aquesta iniciativa s'inscriu en el programa de Desenvolupament Rural Catalunya 2014-2022. A més, altres accions de millora en l'àmbit agrícola del castell inclouen l'abandonament del llaurat en determinades zones, deixant-les a evolució natural per promoure la vegetació espontània i la biodiversitat. També s'han eixamplat marges de camps i s'han fet sembres amb espècies autòctones per convertir aquests espais en refugis per la fauna, especialment els insectes. En paral·lel, també s'han portat a terme actuacions de recuperació de sistemes dunars i conservació de praderies de posidònia oceànica essencials pels hàbitats marins. Altres mesures inclouen la prevenció d'incendis forestals i l'ordenació dels accessos i aparcaments per minimitzar l'impacte humà durant les èpoques de més afluència.
I Esquerra Republicana de Palafrugell exigeix que una empresa especialitzada redacti el nou contracte d'escombraries. És la proposta dels republicans per sortir de l'atzucac creat pel fet que cap companyia s'ha volgut presentar a la licitació per gestionar la neteja del poble. Esquerra detecta que el cost del projecte anterior no cobria totes les despeses i els serveis que es volien prestar.
El ple municipal del passat mes d'octubre va declarar deserta la licitació dels serveis de recollida de residus municipals, neteja viària i gestió de la deixalleria, ja que no es va presentar cap empresa, tot i que el contracte està valorat en 7 milions d'euros anuals. Els republicans, que van votar a favor del contracte desert quan va passar el ple, van demanar al govern municipal que presentés un informe per analitzar els motius de la falta de licitadors. Però, segons expliquen, aquest informe encara no ha estat lliurat. En resposta, Esquerra ha treballat amb especialistes del sector per identificar les causes, segons diuen, d'aquesta manca d'interès empresarial. En una nota de premsa expliquen les seves conclusions. En primer lloc, asseguren que el plec tècnic no defineix clarament l'abast dels serveis, els recursos necessaris i els costos de cada tasca. I, per altra banda, el pressupost màxim establert és insuficient per cobrir totes les despeses sol·licitades. Per resoldre-ho, Esquerra demana contractar una nova empresa especialitzada, diferent a l'encarregada anteriorment, per fer una revisió exhaustiva i redactar de nou els plecs tècnics, així com l'estudi econòmic. També demanen esperar a començar el procés de licitació fins quan es disposi d'un estudi econòmic que contempli detalladament totes les despeses relacionades amb els serveis requerits.
I ho diuen que tot torna, estan tornant molts clàssics, aquest, per exemple, aquest d'Alphaville, Forever Young, que torna amb una versió que n'han fet Eva Max i David Guetta. Forever Young, Eva Max, Alphaville, David Guetta.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Bon dia, Maria Teresa Calabús, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Connectem amb el Cucut de Torroella, com cada dimarts, per parlar de llibres. I comencem, bueno, una forma de començar la setmana, aprenent. Sempre ens portes a novetats o allò, clàssics interessants. De què parlem avui?
Doncs avui ho has encertat, d'un clàssic.
Un clàssic, molt bé.
I no un clàssic qualsevol, sinó un clàssic del segle XVII, i no un clàssic dels que puguem conèixer de tota la població, sinó d'un senyor japonès que és d'alguna manera el mestre més admirat del haiku.
A veure.
Qui segueix poesia i qui està acostumat a buscar a les estanteries, que sempre tenim potser poques opcions les llibreries, perquè, bueno, primera perquè ja el llibre són avancem molt primets, segona sí. Perquè de lectors de poesia són molt fidels, però no n'hi ha gaires. I el haiku és aquell poema tan curt japonès que el que vol demostrar d'alguna manera és una observació, una emoció, un sentiment, et transporta en un bosc, et transporta en el mar, et transporta a la muntanya, i el poeta, d'alguna manera, a partir d'una quietud i simplement de la contemplació, és capaç, amb tres versos, de transmetre l'emoció que ha sentit. L'autor Matsuo Basho és precisament...
Matsuo Basho,
dius? Voleu que ho deletregi, perquè sí. Tot això no és tan fàcil, M-A-T-S-U-O, Matsuo, tal com d'allò, eh?
Sí,
i baixo és B-A-S-H-O.
Val, Matsuo baixo. I és del segle XVII, has dit?
Sí, 1644 és quan va néixer aquest senyor i va morir al cap de 50 anys, el 1694, és japonès.
Amb 50 anys va morir, perquè veig il·lustracions seves que sembla que en tingui 100. Bé que la vida al Japó del segle XVII, no sé com devia ser.
De tota manera, mira, aquest home era d'una família humil, però va treballar a casa d'una família benestant, un senyor feudal, i en allà va conèixer el món de la literatura i la poesia. No era, evidentment, normal que algú nascut en les poblacions més humils arribessin a poder ser ni lectors, val? A l'escolarització no hi arribaven, vull dir, normalment eren treballadors de camp o de serveis. Mm-hmm. I el fet de treballar per aquest senyor feudal, en veig el seu pare va morir molt jove i d'alguna manera la figura paterna va ser aquest home. Una de les seves dites més importants és que marxa de la petulància, marxa de la paraula sofisticada, no li agrada aparentar, o sigui, vol que la gent humil, probablement pels seus orígens, vol que la gent humil entengui perfectament el que ell ha escrit. No vol de cap manera que sigui per minories, val? Llavors, potser això l'ha fet el poeta de haikus més admirat del Japó, seguit després per molts altres, evidentment hi ha molts poetes amb molt de nom, eh? El cas és que hi ha un llibre preciós, editat per Quaterni, que és una biografia il·lustrada i antologia poètica. Per tant, tenim la vida de l'autor amb il·lustracions, tenim com va començar. A més, aquest home va viatjar molt, es va moure per tot el Japó, va voler conèixer molt el país, i a partir d'aquí, d'estar en contacte amb diferents cultures, és clar que era la japonesa, però de tota manera sabeu que d'un lloc a l'altre d'un país hi ha grans diferències. Uh-huh. Doncs va poder, va arribar a un punt de saviesa, per dir-ho d'alguna manera, eh? I bé, el llibre té il·lustracions, té la poesia en japonès original, i llavors la podem llegir perquè amb el nostre abecedari ho podem llegir, tot i que evidentment no podem, bé, jo l'escriptura japonesa no la conec gens ni mica.
No tinc el plaer, tampoc.
Però és en castellà, això sí que us ho he de dir, però, bueno, vull dir, nosaltres afortunadament som bilingües i podem disfrutar d'aquest llibre. Vull dir, esperem que algun dia una editorial catalana també s'animi i puguem tenir obres com aquesta, que ens arriben, bueno, no tard, vull dir, sempre és un bon moment, però és una obra per regalar tant als amants de la fotografia com de la cultura, com de, en fi, com de la cultura japonesa, em refereixo,
a
la poesia, les biografies i la il·lustració.
Clar, a mi el que em fascina és això que deies, no? Que una persona d'origen humil en el Japó del segle XVII, per tant, època, entenc, de feudalisme, i els samurais, és l'època, allò, per fer-nos la imatge mental, és l'època que associaríem amb les pel·lícules de samurais, no? Potser.
Probablement.
I que arribi a convertir-se en un dels quatre grans mestres del haiku, veig, que està considerat.
La seva obra és extensa, i a més ja et dic, des de el que és l'alimentació fins a el que és el paisatge, caminar, emoció, vull dir, ho trobem tot, perquè és que és pràcticament la seva obra completa, el que tinc a les mans. Mm-hmm. Més a més, el traductor d'aquesta obra, miraré qui és, que no ho he mirat, ens explica una mica el per què ha fet aquest haiku. Per exemple, n'hi ha un que diu: brotan las flores, florecen las semillas, venta de papas. Val? Llavors, aquí ens explica el traductor, diu: las semillas de berenjena brotan bajo la neblina que crea la lluvia. La cosecha será pronto. O sigui,
això és un haiku, no?
Exacte. Els tres versos és un haiku.
Val.
Vale? Brotan las flores, florecen las semillas, venta de papas. O sigui, amb observació de les flors, ell te diu que aviat, que la llavor que estava plantada ja està florint, val? Ho diu amb l'ordre diferent, diguem, i ja veu a venir que aviat hi haurà la venda perquè tindrem la collita feta.
Els haikus han de rimar?
No, què va. No, són, poden ser, no, al contrari. No et sé dir exactament la quantitat de paraules que han de tenir, però, mira, el que t'he llegit eren 3 paraules al primer vers, 3 al segon, 3 al tercer. Probablement sí que té una cadència, no tant rima, no n'hi ha, ja. No n'hi ha mai, eh? Hi ha equilibri en l'essència de la paraula, o sigui, vale. Buscar la paraula exacta per transmetre aquesta emoció sense haver-te-la d'explicar. Uh-huh. Vale?
I després jo el que trobo fascinant, ja no només en aquest cas, en tots els casos, la traducció de poesia.
Sí, és veritat. Ja. És que si per algun dia poguéssim parlar, bueno, una bona sentada amb traductors, tant de poesia com... ha de ser el més difícil del món. Clar, vas a parar a transmetre això amb una llengua diferent i tan ben, no sé... que ho entenguem tan bé, perquè la mateixa emoció que ha fet ell en japonès la puguem entendre els occidentals, no ja ells mateixos, els occidentals, que ens arribi igual, després de segles.
Clar, és que jo no sé si estic, quan estic llegint, per exemple, en aquest cas, doncs l'exemplar que ens recomanes avui, clar, no sé si estic llegint en Matsuo Basho o estic llegint la traducció, no? Estic llegint el que hi ha volgut aportar el traductor, i aquí també entenc que has de fer un exercici de confiança en la professionalitat del traductor, de dir, el que a mi em transmet, jo que sé japonès, no? El que a mi em transmet, t'ho estic transmetent a tu amb unes paraules que tu entendràs.
Sí, està clar, vull dir, el que passa és que l'important és potser fins i tot l'ordre, no t'ho sabria dir, però la paraula probablement pugui ser molt similar, però és que l'hem de dir totalment diferent i l'ordre pot ser ha de ser totalment diferent. És com, no sé, és com quan la gent vol dir frases fetes, vull dir, les frases fetes s'ha de buscar quina és la que significa el que t'ha dit l'original, però evidentment pot ser una de totalment...
No diràs alquilarcilles, no? La traducció va més enllà de dir alquilarcilles.
Sí, n'hi ha per llogar-hi cadires, això no es pot traduir en castellà.
Exacte. I per tant entenc que un haiku com aquest, uns haikus com aquests, deuen estar replets d'expressions...
En el cas, ja et dic, en el cas d'observació de natura o en el cas de... És que com que les emocions humanes no han canviat tampoc, vull dir, estem parlant de que és la base de l'home. Vull dir, no parlem, no ho sé, vull dir, es parla de dol, de pèrdua, de solitud... En aquest cas ara en tinc 3 que parlen de tardor, que potser seria un bon moment de llegir-se si no
sí.
És massa tard.
No, fem, tenim temps.
I clar, és que jo crec que estem llegint el que va escriure ell, i fixa't en el que et dic, són 2 paraules al primer vers, 3 al segon, 3 al tercer. Diu: mírame aquí, ocaso de otoño, me siento solo. Un altre que diu: lluvia invernal, marchitas Los rastrojos de Arrozales. També són dos paraules, tres, dos. Indica, y mírame aquí, ocaso de otoño, me siento solo. Bueno, qui no, quan veu la tardor, ja, potser hi ha algú que li agafa bon humor. A mi m'agafa unes ganes de tancar ma casa que... Sí, sí.
Clar. Doncs... Clar. Veig que els haikus estan molt lligats sempre als ritmes de la natura, no?
Sí. Sí, la capacitat humana de l'observació de la natura és probablement el tema més, més recurrent. Probablement hi hagi autors que sigui més sobre l'emoció, però la contemplació de la natura és, diria, el principal tema. Gairebé els llibres de haikus de les mans, gairebé tots han sigut... hi he vist això, hi he vist aquesta... Bueno, també ja ens ho podem imaginar, no? Vull dir, els japonesos tenen molta adoració per la planta, per la flor de cirerer, vull dir, tenen grans plantacions que van a visitar, encara ara, vull dir, crec que ens ve a la imatge, no?, aquesta delicadesa i la capacitat de la solitud i el silenci, també, el valor del silenci.
Mm-hmm. Deies que, bueno, el que ens proposaves avui és l'antologia de l'obra de Matsuo Basso?
Sí, mm-hmm. Sí. Bé, el llibre, l'editorial es diu Quaterni, val? El títol del llibre és Basso, no hi ha la paraula, o sigui, sí que després a sota és com un subtítol, però és Basso, Maestro del Haiku, i és una biografia il·lustrada i antologia poètica, val? Llavors tens tota la seva biografia, que a més ajuda molt a entendre doncs el Japó del segle XVII. La redacció, ara aquí sí que us dic que els haikus no estan traduïts només per una persona, de fet és un llibre extens, per tant hi ha, mira, 5 traductors. Luis Leiva, David Peón Gutiérrez, Guillermo Hernández, Elisa Cianca i Marisa Gisbert. Probablement, és clar, no els coneixem molt perquè tots són... són traductors del japonès al castellà. Uh-huh. Està clar que ha de ser una traducció directa, és a dir, hi ha vegades, i ens n'hem enterat poder una mica tard, que hi ha hagut traductors que venien de l'anglès, és a dir, primer hi havia hagut una traducció a l'anglès,
yeah,
i després de l'anglès, doncs, a la nostra llengua, catalana o al castellà.
Que aquí es perd molta cosa pel camí, no?
Sí, ara això ja no està passant. Val. Vull dir, crec que les editorials sempre van a trobar un traductor que sigui expert en la llengua original amb la que es parla, de la que s'està traduint. I les il·lustracions són d'una noia que es diu Marta Carvajal.
Mm-hmm. Molt bé, doncs per la gent que es vulgui introduir en el món del haiku, no? Per cert, veig un reportatge aquí al País que diu que el canvi climàtic està afectant el haiku japonès, perquè, com que, com dèiem, està estretament vinculat als ritmes de la naturalesa, clar, estan desapareixent moltes paraules relacionades amb els canvis de l'estació, doncs l'ús quotidià,
sí. Sí.
I això està afectant aquesta poesia tradicional, també.
Sí. Doncs no m'estranya gens ni mica, perquè ja et dic, principalment era aquesta, no?, l'observació del temps, de quan floreixen les plantes, de sembrar i simplement d'estar en un prat i veure com es mou l'herba. Vull dir que sí, és normal que hi hagi aquests canvis.
Doncs avui la recomanació de la Maria Teresa Calabús a la llibreria El Cucut de Torroella és una recomanació diferent. No havíem parlat mai encara fins ara de haikus, doncs avui no. En Matsuo Basso, no?
Exacte.
Doncs, Maria Teresa, que tinguis molt bona setmana, vagi molt bé i ens retrobem això, ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé.
Vinga, bon que vagi dia. Bé, adéu, bon dia.
Bona setmana, adéu-siau.
Els núvols baixos no ens volen abandonar, això sí. Avui dimarts sembla que no seran tan compactes i ens deixaran veure el sol durant unes hores. Podríem tenir algun ruixat molt localitzat i dèbil, més probable al sud de la comarca. Seguirem amb temperatures fredes durant el matí i frescor a migdia. En moments del sol, la sensació serà més agradable. Calma i tranquil·litat a la mar, vents fluixos i mar plana. Dimecres notarem una mica la tramuntana.
Doncs fins aquí aquest supermatí d'avui en què us hem explicat que han començat les obres per asfaltar l'inici de la C-65 a Sant Feliu, que el pressupost general de la Diputació de Girona arriba als 200 milions d'euros pel 2025, que les exportacions gironines cauen un 5% al setembre, però ja superen els 6.200 milions d'euros en l'acumulat de l'any, que l'Institut Baix Empordà arrenca d'aquí un minut un concurs de cuina per prevenir el malbaratament alimentari, que Calonge, Poble de Llibres, celebra el seu tercer aniversari amb una gran festa del conte, que la Cambra de Comerç de Palamós impulsa una jornada sobre el kit digital per a emprenedors i empresaris, o que Palafrugell participa en una reunió amb representants de municipis sud-est d'Espanya, Portugal, França i Itàlia. I també hem parlat de les actuacions de l'Ajuntament de Palamós per impulsar la biodiversitat a l'Espai Natural de Castell. Aquestes són les notícies del dia. Tornarem demà a les 9 del matí, a les 8 del matí, amb més actualitat del Baix Empordà, en aquest supermatí que fem Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Adéu.